És possible que no hi hagi un motiu literari més fèrtil que el del viatge. La literatura, des dels seus inicis, ha cantat, ha narrat i ha poetitzat el desplaçament, amb noms tan il·lustres com Odisseu, Dante, el Quixot, Gulliver, Siddhartha, el rei Mico del viatge a l'Oest i, per descomptat, el Marco Polo del Milió. Avui us saludem des del FLIP, el Festival de Literatura Italiana de Barcelona, que té la seu aquí, a la Biblioteca Jaume Fuster, que de fet és l'especialitzada en viatges i intercanvis culturals. Perquè efectivament de cultures i de transvasaments tracta aquesta tercera edició del FLIP, que té per lema la ruta de les espècies i que té com a far aquest gran viatger que va ser Marco Polo, del qual es commemora el 7è centenari de la mort. Parlem, per tant, de viatges, de literatura i de ponts culturals entre Itàlia i Catalunya amb el professor Rossend Arqués, amb la llibretera i directora artística del festival, Cecília Ricciarelli, amb en Jordi Puntí, la Paula Carreras i l'Ols Beltran. Avui, per tant, des del FLIP, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som-hi, obrim, per tant, saludant la Cecília Ricciarelli. Què tal? Benvinguda.
Gràcies, David.
Rossend Arqués.
Bon dia, gràcies.
Què tal, Jordi Puntí?
Hola, com anem?
Paula Carreras.
Hola, què tal?
Ols Beltran.
Com anem?
I una pila de gent, deixeu-me'ls dir ara, perquè després tots són presses, el Martí Cuní a la tècnica, la Marta Bustos, la Giselle Badia i la Dolors Joanal a la producció, el Lluís Cuevas a la coordinació i l'agraïment màxim, per descomptat, al Carlo Mosso, Silvia Alicia, Francesca, en fi, els hauria de veure tot l'estaf del FLIP. Hi ha moltíssima gent implicada. Avui, a més, estem molt contents aquí, la Jaume Fuster, perquè ens esteu escoltant per la ràdio, però a més ho estan gravant, és a dir, tot això, que ja no som ràdio, som multiforma, i tenim moltes cares, com també la cultura, la literatura i els viatges. Cecília, complimenti. Tercera edició del festival. Ha crescut més que mai, en durada, en dies, són fins al 27 d'octubre, tenim sí. Aquí a la seu de la Jaume Fuster, amb un motiu, ara ho deia a la intro, no? Amb un fil conductor, un fil oroso, que és el del viatge, que explica tantíssimes coses, no únicament la literatura, sinó la realitat, una realitat multiforme, sovint no gens feliç, perquè la idea de les migracions i els desplaçaments sovint sí. Són forçats, i una mica amb aquests eixos heu estructurat, no? el programa del festival.
Sí, David, justamente así. Al principio se habíamos pensado que, bueno, 700 años de la muerte de Marco Polo no podían pasar así sin acordarnos de este personaje y de lo que ha significado también, porque ha producido toda su vida, sus viajes, un libro que es fundamental y que después de 700 años casi sigue siendo leído y comprado, y te lo aseguro porque soy libretera.
Sí, sí, Le Nuvole potser és un dels bestsellers també, no?
Bueno, tanto como bestseller, no te pases.
Longseller.
Eso sí. Sí,
no? Rossend Arqués, longseller perquè fa molts anys d'aquest milió, el Rossend Arqués, a més, va fer la inauguració d'aquest FLIP, d'aquest festival, amb una xerrada sobre les llengües de Marco Polo, interessantíssima, no? El personatge ho és, la mateixa història del milió del llibre, que d'entrada hem d'explicar que el títol també és mutant, no? Perquè el títol original és en francès, després nosaltres el coneixem. Aquí tenim dues edicions fantàstiques que van publicar al seu moment Proa i també Navona, amb la traducció de Manuel Forcano, la descripció del món, llibre de les meravelles. Com n'hem de dir, d'entrada?
Bé, jo crec que hauríem de dir-li el milione, que és com... Clar, que perdre uns adjectius com, o substantius com les meravelles és... sap greu, no? Però vaja, ara es coneix com el milione, però estaria bé recuperar les meravelles del món o la descripció del món, però vaja, les meravelles jo crec que dona el toc de curiositat de que té el llibre, que té l'autor mateix, que és fonamental per un viatger, no? No per nosaltres, que som turistes.
Sí, exacte. És la gran diferenciació entre turisme i viatger. I en algun moment parlarem, perquè, insisteixo, té molt d'interès la idea de les llengües que es barregen aquí en aquest milione, però deixa'm preguntar-te. Clar, jo deia, citava uns quants viatgers il·lustres a la literatura, però és que el mateix Marco Polo dona peu a tota una nissaga, no?, que va d'Ariosto a Calvino, que neix en part d'aquí.
Sí, en primer lloc dona peu als mateixos mercaders que fan seu aquest llibre i continuen descrivint el món que veuen. Això és molt important. Vull dir, com deia jo al final de la xerrada d'ahir, hi ha un polo mercader viatger i un polo, en canvi, de pura fantasia, que és el que agafen Ariosto, Calvino, Sklopski, i etc, perquè n'hi ha moltíssims, no? Per tant, sembla que va en aquesta direcció.
Qui va posar-hi més fantasia, Rustichello o el mateix Polo?
Ah, jo crec que Rustichello. Jo tinc la sensació de que Polo era una miqueta curt de fantasia. Vull dir, descrivia el que veia i quan no hi arribaven les paraules, agafava paraules que portava ja en el seu motxilla, no? Vull dir, per exemple, això, l'unicorn. Ara sabem que era com se diu?
Un rinoceron,
però ell no tenia la paraula rinoceron. Per tant, li fot unicorn, que és el que havia vist en els bestiaris medievals.
Sí, sí. Rustichello de Pisa, recordem-ho, és la persona que es troben, que jo no ho sabia, es coneixen a la presó sí. de Gènova, no? Sí. I allà mateix és qui...
La cosa sorprenent és que aquests pisans haguessin creat un escriptori a dintre per copiar manuscrits artúrics. És una cosa increïble.
És com uns treballs forçats. Sí. Okay. Sí. Ara, com que estàs a la presó, ara escriuràs. No,
però era més... Jo crec que, a més a més, feien algun tipus de negoci. Clar, no hem d'imaginar una presó com les veiem ara, no? Sinó una cosa light, com deia ahir, no? De gent que tenia verds i, per tant, el que estaven esperant és que algú pagués el rescat per marxar. El que passa és que van estar a la presó 9 anys. El Rustichello.
Déu-n'hi-do.
Vosaltres també heu viatjat, ho heu recordat. En Jordi em deia que tenies una edició molt xula del Marco Polo, vaja, el llibre de meravelles o el Miliona, no?
Sí, bueno, com les que corren, sí. Ara, però deixa'm entrar en una altra cosa, que és que aquesta idea del binomi Rustichello-Marco Polo em fa pensar en quants altres llibres ens haurem perdut perquè no hi havia algú imaginatiu al darrere. No? Perquè pensava, per exemple, un llibre que vam comentar una vegada, que era la primera volta al món que va fer Antonio Pigafetta al segle XV, que el que es conserva són els seus diaris i la descripció que fa mínimament imaginativa d'allò que va veient, i són coses extraordinàries. Recordem, és el mariner que acompanya el mariner a Magallanes a la primera volta sencera al món, no? I ell descriu coses fantàstiques, sobretot quan està a la costa americana, quan arriba a Rio de Janeiro i tal, però li falta el verb i li falta la capacitat de fabular i de narrar, que és justament, jo crec que l'element que li dona aquest plus a Marco Polo és això, és justament, i el fet que hagi arribat avui dia és que al darrere hi ha algú que ens sap explicar i sap, sobretot, imaginar, també, no? Sap trobar l'enllaç entre la realitat i la ficció, o la fantasia, si vols dir-ho així, no?
Sens dubte. Vull dir, però hi ha moments que explica batalles quan parla de Kublai Khan i això, que explica batalles i allò és un element que el Rustichello coneix perfectament, o sigui que hi ha un ofici que òbviament Marco no tenia. Marco Polo sabia, tenia tota l'experiència, la podia explicar més o menys bé, però l'altre tenia tot l'ofici, no?
Clar.
Que jo repensava també en la idea aquesta del viatger versus el turista, o al revés, no? I pensava, no sé si ara, en un món absolutament globalitzat, on tots ens fa la sensació que som viatgers, però segurament som turistes, perquè aquesta cosa del viatger l'hem perduda, no sé si fins i tot té sentit o ha mutat tant la literatura viatgera que ara no sé si ens fascinarien les mateixes coses que van fascinar anys enrere, no? Vull dir que un llibre de viatge segueixen existint i tenen tot, o sigui, tenen el seu públic i òbviament que tenen el seu recorregut, però no sé si ens impacten de la mateixa manera senzillament perquè ja tenim tan a l'abast el propi viatge que això ha mutat d'alguna manera.
Sí. Yo creo que sí, porque ahora lo que nos fascina más son las imágenes. Entonces, con las palabras, y además, seguramente no es esta descubierta. Ayer por la noche dije que claro, Marco Polo viajó y estuvo y vivió en el lugar más lejano que se pudiera pensar en ese momento, porque, claro, América no, ni siquiera se pensaba, faltaban 200 años por lo menos. Entonces, claro, la gente nunca en toda su vida pensaría de poder llegar hasta tan lejos. Y entonces lo único que quedaba eran los cuentos. En cambio ahora, pues haces las cuentas de cuánto dinero necesitas para coger un avión e ir.
Sí, sí. Sí, es que fins i tot hi deu haver o hi ha hagut, segur que hi ha hagut agències de viatges que t'ofereixen el viatge de Marco Polo,
sí,
no?
Sí, sí, sí,
la cosa repliques
sí, sí. Sí, tant.
Falsament, evidentment, i anant en llocs on t'han establert abans un lloc per dormir i tot això, repliques una mena de viatge.
És una qüestió també de temps, de desconeixença, segur, curiositat, però també de temps. Clar, estar 20 anys fent viatges, pots espaiar-te amb tot. Recentment he vist dues pel·lícules d'un fotògraf francès que es passa dies i dies, si no mesos, mirant ocells a l'alta muntanya. Jo trobo que hi ha experiències que encara es poden fer, de curiositat pura, de contemplació, que encara es poden fer, però són molt, molt poques, perquè, esclar, nosaltres, a més, amb la pressa, anem allà 15 dies al Vietnam i, i tot fet, ja està, ja estem al Vietnam. No? Clar, això no és...
Segur que hi ha packs de 5 dies, és a dir, que encara pot ser pitjor.
Sí, encara pot ser pitjor, segur, segur.
Sobre la qüestió de l'autoria d'aquests viatges, d'aquest milione, mira, per tu aquest llibre que es diu Viajes Literarios té un origen anglosaxó, té un editor que és McMurtry, John McMurtry, i cada text és d'autor diferent, no? I justament la segona referència literària correspon als viatges de Marco Polo entre l'Odissea i els contes de Canterbury. El que m'ha cridat l'atenció és que en aquest llibre, que ha publicat Blume en castellà, l'autor dels viatges de Marco Polo no és pas Marco Polo, és l'Ustichello de Pisa.
Ah, mira que bé.
Cosa que m'ha semblat bastant curiosa i que he relacionat també amb la introducció que fa en Francesco Ardolino d'aquesta traducció que jo tinc amb una edició de Navona, que és d'en Forcano, en què justament el que diu és que s'ha de posar també una miqueta en qüestió aquesta imatge potser estereotipada de Marco Polo, el viatger, i Rusticano, el fabulador, que segurament hi havia dosis de fabulació en els records de Marco Polo i potser també l'experiència de viatger en el cas de Rusticano. No sé, ja m'imagino que això, potser els que no hi som especialistes, no hi estem avasats, ens perdem una mica.
És cert que sembla que Rustichello va viatjar i que és possible que conegués també llengües, el francès segur, però vull dir altres llengües, perquè segur que va estar a prop d'Acri, o és a dir, per tota la zona de Jerusalem, que és el Líban avui i tot això, no? Però, bueno, tot això... jo, pel meu parer, vull dir, el que tenia capacitat d'inventiva i per ofici era
l'altre,
Rustichello. Vull dir que a mi em sembla bé que li atribueixin l'autoria a Rustichello, perquè realment és el que escriu. És el que escriu en francès, un francès que no sabem quin era, i també barrejat de venecià, perquè l'altre parlava en venecià. O una de les llengües de Marco Polo era el venecià, a part que pogués parlar una mena de francès d'ultramar, que era la llengua, una coiné, una llengua franca que es parlava en el Mediterrani a l'època, no? Però, vull dir, de fabulació, a mi em sembla que Marco Polo, de gran imaginació, no en tenia. És un descriptor, i això és increïble, que no jutgi, o que jutgi poquíssim.
De fet, al començament hi ha un compromís de dir la veritat.
Sí,
no?
Sí.
És a dir, això està a la primera pàgina, no en direm mentides, direm el que hem vist i, si no, el que ens han explicat algú que ha vist
cosa. És interessant, això. És molt interessant el de... Però, esclar, parla del Japó i no hi ha estat, òbviament. Tot el que parla del Japó és per sentit.
La muralla xinesa no la va veure?
Això és una de les coses estranyes. Diu Burke, Peter Burke, en un recent llibre que ha publicat Arcàdia, que es diu La ignorància.
Exacte.
La ignorància parla de Marco Polo i recorda que Marco Polo, per què Marco Polo no parla del te, no parla de la muralla, no parla de l'escriptura xinesa. Són dubtes, clar, però dubtes. Però després altra gent, Lanner o altres, han contestat això dient que cal recordar, entre altres coses, no, que pot haver confós viatges d'anada, viatges de tornada, però hi ha una cosa important, que ell vivia sota l'imperi mongol, els tàrtars, i els xinesos estaven esclafats sota la Pax Mongòlica. La Pax Mongòlica vol dir la dictadura de Kublai Khan. I això és molt important. El que allà, el Kublai Khan era molt obert, però si tu eres esclavitzat, eh? Era esclau. Per tant, què va veure de la cultura xina? Essencial, no ho sabem, perquè estava tot filtrat pel món tàrtar, que era molt, molt important.
Has fet esment, donaria per dos programes més, però no voldria deixar escapar el motiu de les llengües, no? Perquè efectivament francès, venecià, però també persa, àrab, tàrtar... És a dir...
Clar, és que amb què s'entenia ell allà? Vull dir, a part que els pares, ja els segur, quan van tornar, no? L'oncle i el pare del primer viatge, segur que durant el viatge de tornada, que fan tots tres cap a Xina, cap al Catai, doncs segur que allà ja el van adoctrinar. O sigui, se sap que com a mínim un parell, tres llengües o quatre sabia, és a dir, tàrtar, àrab i persa. Persa, molt important perquè la transcripció de les paraules estranyes és en persa, no és en tàrtar. Per tant, o sigui, ell... barrejava, i des del punt de vista lingüístic, és d'una importància impressionant, aquest llibre, perquè entren a les llengües romàniques un fotimer de paraules completament desconegudes.
Per exemple, la més comuna.
El mateix Catai, Catai, que entra, però totes pedres precioses, Pere, t'hauria d'agafar els apunts per recordar. Lapislàtzuli entra com a una altra paraula. Per exemple, Balashi, que és uns rubins que venen de Balashan, o salamandra, és interessantíssim el cas de salamandra, que és l'amiant. Clar, ell no coneix la paraula amiant i aleshores veu que no es crema i per tant li diu salamandra per el tema dels bestiaris, no? Ell ha vist que la salamandra és un animal, o sigui, els bestiaris deien que les salamandres no es cremaven amb el foc i per tant li diu en aquella mena de cotó, li diu salamandra, però no li diu amiant, perquè no coneix la paraula mariant. No sé, verzino, no? Sàndalo, azzurri, que és el lapislàtzuli, en fi... Els teixits, Bukerame, que és produït a Bukhara, que és un lloc de l'Uzbekistan, la mussolina, produïta a Mosul, tot això entra. El mateix en italià entra taquino, que és un quadern, que no tenim nosaltres aquesta paraula, no ha entrat, però és d'Al Taquin, que és una mena de registre. En fi, és un fotimer. La canyella, la càmfora, l'índaco, aquest blau que ve produït a Índia, en fi.
Veieu com donaria per dos programes.
Sí. Mira, això ara em fas pensar en aquesta edició, aquesta traducció que hi ha catalana del segle XIV, clar, és tan a prop de l'original, diguem, que... Jo no la conec. Tu l'has pogut mirar?
Sí.
Què és? S'assembla molt a...
És molt interessant, però ve d'una reducció. O sigui, val. Si compareu l'esforç que han fet el Forcano, vaja, de l'edició catalana, sí. Això és una edició completa, però és una mica... complicada aquesta edició perquè són fragments que venen d'altres coses i per tant tota la informació completa que tenim de Marco Polo està aquí. No és un manuscrit.
Sí, hi ha hagut una edició crítica que s'han agafat manuscrits i s'han...
Bueno, hi ha hagut un francès, que és d'on parteixen ells, que ha fet aquest mena de patchwork. Però en realitat hi ha moltes edicions i algunes d'elles, com la catalana, són molt reduïdes. En concret ve d'una francesa, d'un manuscrit francès, però la van reduir. Com ha passat amb moltes, la Toscana mateix, l'edició Toscana, que és la que més corrent a Itàlia, doncs, era més corrent a Itàlia fins que va sortir la de la Maria Bellonci, que jo crec que és la més llegible, que és publicada a Mondadori, vull dir que és... val 10 euros, vull dir que tothom pot estar a l'abast de tothom i a més en una llengua italiana moderna, que això jo crec que li fa un favor a Marco Polo, doncs la Toscana era reduïda, molt reduïda, en comparació amb altres, no?
Clar, jo no coneixia que fos reduïda, però, i per tant està traduïda del francès, segurament.
Està traduïda del francès, sí. Sí. Sembla ser que penja del manuscrit francès, d'un dels manuscrits francesos, sí.
I ara quan deies això de la salamandra, em feia pensar en el tema de la versemblança, no? Perquè clar, al final, Marco Polo, un viatger que va córrer món, no? I que llavors t'explica el que ha vist, tu deies, sense fabulació, no? Sense gaire fantasia, però fins a quin punt, en aquell moment concret... t'havies de refiar del que veia i fins i tot d'això, no? De dir, és que fins i tot tampoc l'encertaven tot, perquè una salamandra, no? Vull dir que hi havia aquest punt de bueno, ens hem de creure aquest senyor i per tant, confiança plena en les seves paraules i en la persona que ha anat a veure món i que ens ho explica.
Pues clar, no hi havia manera que... Bueno, hi havia un parell d'autors que en llatí havien escrit abans, que eren missioners, franciscans, però, esclar, allò no havia arribat a ningú, vull dir, no? S'havia quedat en el calaix dels franciscans, ara ho sabem, el Pian del Carpine i el Bruc i el Rubruc, però, vull dir, no? I aquests sí que ja parlen d'això, però no havien arribat tan lluny, ni havien arribat a la corda de Coblicant, i els seus ulls eren diferents, no eren els d'un mercader. La gràcia de Marco Polo és que és un mercader i fa gairebé allò, anotacions pels pròxims viatgers.
Uh-huh. Quina memòria, oi? Perquè, clar, era una cel·la, no era a casa seva. Vull dir, no podia recórrer, m'imagino, a diaris de viatge o a objectes que li provoquessin un efecte Madalena. Era en una cel·la, no sé si més o menys infecta, amb un company fantasiós o algú que sabia com escriure...
Hi ha aquí un tema que clau, que és la memòria podia reelaborar tantes coses. Pel que sembla, i això no sé si em parlarà, però hi ha tres xerrades sobre Marco Polo. La propera és el dia 13 de novembre a Investigadors, al carrer Hospital, i l'altra és d'un historiador que aquesta del 13 és molt important, no us la perdeu, perquè parlarà de la filla de Marco Polo i de l'herència de la filla de Marco Polo. És realment important per un arxivista de Venècia. I després la tercera, que serà el dia 3 de desembre, també a Investigadors, parlarà un historiador que ha escrit les Venècies de Marco Polo. I allà doncs, surt, per exemple, una cosa important, quina va ser l'educació de Marco Polo, no? Estem segurs que és una educació de mercader, la típica d'un mercader. I dintre d'això hi havia el tema d'apuntar peses, mesures, distàncies, peses, mesures, distàncies, etc. És importantíssim. Per tant, això és clau. I aleshores, com van arribar aquests apunts? Si ell va fer aquests apunts, òbviament, quan era presoner, abans de ser presoner, no els duíem, no és allò que teníem el telèfon o la gravadora o el que sigui, doncs segurament se'ls va fer portar a Gènova. És l'única explicació, perquè si no, ja després ell torna a Venècia cap d'un o tres anys, aquí la datació balla, o va estar a la presó 3 anys o va estar a la presó 1. Si va estar a la 1, és un miqueta poc temps per escriure un llibre d'aquesta mena. És possible que vagi estar 3. I aleshores torna a Venècia i reescriu el llibre, ell amb ajuda d'altres, això no ho sabem. Però es crea una còpia que s'ha perdut. Es crea una còpia que ell regala. I aleshores aquí és aleshores pot haver modificat en base als apunts que es fa portar a Gènova o bé, un cop torna a casa, continua modificant el seu manuscrit.
I andiamo a Gènova con i suoi svincoli micidiali o a Milano con i suoi sarti e i suoi giornali o a Venezia che sogna e si bagna sui suoi canali o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali.
Som-hi, som avui al FLIP, a la Jaume Fuster, al Festival de Literatura Italiana de Barcelona, escoltant amb adalits el Rossend Arqués com parla de Marco Polo i tota la peripècia fins i tot editorial, no editorial, literària, d'escriptura, d'un llibre tan ric i tan complex des de tants punts de vista com Il Milione, no?, amb aquesta Venècia. Jo volia, Cecília, també obrir una mica la panoràmica per la gent que fins al 27 d'octubre vulgui venir al festival. Si tens, que segur que en tens, vaja, ara em diries, no, recomano totes les xerrades, totes les trobades.
Eso claro.
Per descomptat. Doncs aquesta premissa que ja assumim com a feliç, alguna cita important que sí que et ve de gust, que no es perdi ningú, perquè val la pena recordar que efectivament aquest pont de cultures que estem dient entre Itàlia i Catalunya es declina de moltes formes en aquest programa i penso que més enllà de la literatura també hi ha espectacles teatrals, també hi ha incorporats la canalla, també, és a dir, que hi ha, per això et deia al principi, no? Ha crescut molt el festival en el millor dels sentits i les recomanacions són múltiples.
Exacto, las recomendaciones son múltiples porque hemos justamente tomado el préstamo del personaje de Marco Polo, esta gana y esta necesidad de viaje. Y entonces digamos que tenemos algunas mesas de diálogo sobre las migraciones, como por ejemplo el próximo sábado con Juan Pablo Villalobos y Daniele Giovanni Dozzini, pero también de cómo el trabajo entre los jóvenes ha cambiado la percepción del trabajo. Lo que decía ayer por la noche, que era el discurso inicial, es que me he dado cuenta que muchos de las novelas que presentaremos a lo largo de todo el festival, los protagonistas y las protagonistas han estudiado filosofía, están estudiando filosofía, pero después no lo van a utilizar para carrera. Como decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con las materias, ¿no? Literarias? Profesor Arqués, ¿dónde han ido nuestros estudiantes? Entonces, también es muy interesante la percepción que tienen del presente y del futuro en el mundo del trabajo los jóvenes. Y empezaremos el sábado, tendremos el sábado 19, porque hay dos sábados, una interesante mesa entre Claudia Grande y Andrea Genovart, sobre justamente la hemos llamado vida de la stagista.
De becari o de
pràctica,
sí.
Exacto, ¿no? Que se pasa de un contrato a término a otro contrato y a otro contrato y como que nunca uno tiene bastante experiencia para ser contratado, ¿qué?
La realitat de tants països, però vaja, tantíssims italians que ara deies, no? Conec de laureats amb filosofia i humanitats diversos que estan vivint fora d'Itàlia.
I no només becaris, vull dir, perquè això malauradament s'allarga amb el temps. És veritat, cada cop la realitat és que hi ha joves cada cop més grans, no? Vull dir, gent de 40, 45 anys que encara té aquesta
jóvenes.
Situació exacta.
Sí. La otra cosa que me interesa muchísimo subrayar es siempre el sábado 19 a las 5 de la tarde con Fabrizio Canfora sobre un libro que saldrá dentro de poco sobre el concepto de normalidad. Quiero decir, una persona sin un brazo puede pasear, vivir, ir al cine, ¿no? Es normal. En cambio, si lo pensamos en función de la producción, le falta un brazo. Entonces, ¿cómo la normalidad en relación a lo que es la productividad? Entonces, también el lenguaje de la inclusión sobre el trabajo de la inclusión. Y esto será muy interesante con Fabrizio Canfora.
Veus, no ens acabem les cites. Jo convido a tothom que vagi a mirar el programa, perquè aquí no podem repassar l'una per una, no? però fins al 27 d'octubre tenim oportunitat de repassar-ho. També hem portat altres títols que suposo que ens conviden a viatjar d'alguna forma, no? No sé si tan llunyana com a Marco Polo.
Començo jo, si voleu. Sí, no, mira, jo reprenc un nom que ha dit abans en Rossend, que és Víctor Shklovsky, que és un personatge molt particular, molt curiós, escriptor rus, que va escriure una novel·la, una mena de novel·la d'iniciació que es diu Marco Polo, que aquí la va publicar, s'ha publicat als anys 80 i ara fa relativament poc es va tornar a publicar a ARPA, traduïda pel Ricard San Vicente i anotada, i amb un postfaci, diria que és de l'Aldecoa, d'Ignacio Aldecoa, o Xavier Aldecoa, perdó. I bé, és una, jo no l'he llegit, però ell conec bé Shklovsky, és una figura formalista rus.
Aquell títol de L'art com a artifici, que és un article meravellós.
Sí, exactament. Autor, a més, que va marxar i va tornar, i per tant va ser adoptat pel règim soviètic, i va viure en una mena de situació com somort tota la vida. Llavors l'any 36, enmig de moltes altres coses, va publicar aquesta novel·la d'iniciació que es diu Marco Polo, on parla, pel que tinc entès, i tu, Rossend, potser ens en pots parlar, però parla de l'època de Marco Polo abans del viatge i de com algunes decisions que pren a la seva vida acaben provocant que pugui fer aquest viatge que després el farà famós, però alhora ell utilitza el viatge de tant en tant per introduir-hi aspectes que tenen a veure amb el socialisme soviètic i amb la vida, i fins i tot, segons el Ricard San Vicente, hi ha frases que podrien estar extretes del Capital de Marx, per entendre'ns, no? I que, per tant, hi ha un joc, i a mi m'interessa sobretot la figura d'Shklovsky com el gran creador del concepte de desfamiliarització. Sí, sí. Explicar allò que és estrany com si fos propi i natural, i allò que és propi i natural com si fos la cosa més estranya del món, que crec que és una de les virtuts que té els viatges de Marco Polo, que aconsegueix fer proper i allò que és tan estrany és fabulós, però alhora t'ho presenta al davant, no? I no sé, si tu l'has pogut llegir, en tot cas, és una, no sé, l'aproximació que hi he fet m'ha tret molt, m'ha semblat molt interessant.
Sí, jo l'he llegit, el que passa que dintre de la marea de llibres que m'he llegit, doncs ha quedat una miqueta apartat, però és veritat que això que dius, i que hi ha una apropiació de Marco Polo, molt interessant, entre altres coses perquè els terrenys que Marco Polo descriu són els seus. Mm-hmm. És en gran part el que avui diem l'URSS, no? El que era l'URSS. No? Per tant, vull dir, Turkmenistan o Turkestan, tot això era a casa seva. Per tant, d'alguna manera està parlant. I això per una banda, no? Que és veritat. Però és un llibre curiós perquè no saps mai on es situa. És a dir, es reinventa totalment la figura de Marco Polo. I fins i tot, jo vaig estar, ahir explicava una anècdota d'uns venedors de perles, que és una invenció d'Shklovsky, però jo l'he buscada en el llibre de Marco Polo, allò, a les diverses versions, per veure si existia. I és una invenció magnífica. I ell no et diu mai que allò és una invenció. És igual. I com aquesta n'hi deuen haver moltíssimes. La cosa de la Unió Soviètica no la recordo bé, però em sembla que sí, que hi havia un tipus d'aproximació marxista.
Sí, pel que he vist també de la traducció del Ricard San Vicente, que com que en sap molt,
sí, sí.
I a més anota, no? I fa anotacions, va dient, bueno, això ve d'aquí, això ve d'allà. Sí.
Jo he portat un llibre que és una proposta d'una manera de viatjar que m'ha agradat el com, o sigui, el com... Com hauríem de viatjar? És un llibre que es titula El país donde florece el limonero, és d'una periodista que es diu Elena Atlee, que és britànica, amb traducció de la Maria Belmonte, publica el Acantilado, del 2017. Llavors, ella, l'Elena Atlee, és una periodista i escriptora britànica que es va especialitzar en jardins i des de fa més de 10 anys que s'ha com obsessionat, en el millor dels sentits, amb els cítrics. Aleshores, el subtítol del llibre és La història d'Itàlia i sus cítricos, i literalment és això, és explicar Itàlia, el país actual, però també tota la història d'Itàlia, a través dels cítrics, perquè ella diu que, d'entrada, la seva obsessió pels cítrics ve perquè diu que el lloc on creix un taronger és un bon lloc, en el sentit que té unes bones condicions climàtiques, segurament estarà rodejat d'edificis bonics, no? de ciutats boniques, podem pensar en Sevilla, no? en aquesta cosa de països molt mediterranis, amb bones condicions climàtiques, on s'hi està a gust. No? Llavors ella, a partir d'aquí, va rascant, va recopilant material dels diferents jardins italians on hi ha cítrics i arbres que donen cítrics de tot tipus, no? Llimones, taronges, mandarines, bergamotes... Llavors, és un recorregut per tot el país, per la seva botànica, perquè en el fons és un llibre també de botànica, però també per la seva gastronomia. Hi ha receptes que inclouen cítrics senzilles. Hi ha mapes, no?, on cada cítric explica quina és la idiosincràsia d'aquell territori, no? I en realitat hi ha molt coneixement. O sigui, es podria llegir com un llibre d'història, però també com una crònica de viatge on els cítrics... com a excusa t'expliquen com és aquella part del país a nivell de qualitat humana, no? de quines són les seves festes o quines són les seves tradicions culinàries en família o en amics. No? I llavors també és un llibre d'art, de gastronomia, de paisatgisme, o sigui, és com una excusa per viatjar per Itàlia i fugint una mica d'aquesta cosa que dèiem abans de les imatges, no? Que ara viatgem només per fer les fotos i no et parla del Coliseum, sinó que et parla doncs, de les llimones que hi ha a Villa Borghese que estan, saps? Vull dir que és com una mena de proposta de viatge que penso que lliga molt amb la idea de viatjar amb els cinc sentits, no? I que no és només el viatge, no és una experiència només estètica i visual, sinó que ho pot ser aromàtica i convida a viatjar de debò. O sigui, aquest llibre és un gust. De fet,
Me la apunto, ¿eh? Porque espero que hayan hecho ya la traducción al italiano, porque este es un viaje que...
Supongo que sí.
Yo, seguro.
No, la verdad es que no ho sé, però suposo que
sí. És una experiència, més a més, alcohòlica. Claro. El limoncello, no?
Sí, total, total. Clar.
Però, més a més, segur que Itàlia està dividida gairebé en dos. És a dir, les llimones al nord i les taronges al sud. Exacte. Per exemple, la taronja vermella de Sicília, no? La sanguínia, no? I és curiós, jo... vaig estar un temps a Toscana, bastant temps, i el lloc on hi ha moltes limonaie. Mm. Què vol dir? Els llocs on a l'hivern posaven els llimoners, però a dintre de testos, testos grans, però, i aleshores els desplaçaven i els posaven per cobrir-los del fred, no? Per preservar-los.
Sí, exacte. També reivindica la llimona i l'olor a cítric en general com a forma de riquesa per a aquells que són pobres en matèria més econòmica, no? I m'agrada molt, de fet, hi ha un fragment que és molt curt, que si puc llegir una mica, no sé si tinc temps per llegir una mica, perquè veieu una mica el to del llibre, que és una cosa molt amable i que malgrat ser... malgrat estar tot molt documentat, com que és una crònica també molt humana, és un llibre que fa molt gust llegir. Diu: "Muchos cultivos de cítricos de Sicilia y del sur de Italia se encuentran en lugares remotos y muy rurales, donde los visitantes extranjeros no son habituales y solo se habla en dialecto. Pronto descubrí la utilidad de llevar conmigo una navaja a esos lugares, porque la mayor parte de los frutos se aferran al árbol y a menos que cortes el tallo de la rama, corres el riesgo de desgarrar la piel del fruto. También aprendí que no hay que pelar nunca la naranja en el campo, hay que respetar un ritual y esa es otra razón por la que un cultivador de naranjas lleva siempre una navaja. Primero sujeta el fruto en la palma de la mano, con el tallo hacia arriba. Luego hace un corte horizontal para dividirlo exactamente por la mitad. El jugo de una naranja recién cogida es abundante, incontenible, y su aroma estalla en el aire. Arroja la mitad superior al suelo sobre la crecida hierba, porque en la naranja el zumo y la dulzura se concentran en la parte inferior, lo más lejos posible del tallo. Luego corta una rodaja y pinchándola con la hoja de la navaja la ofrece por la parte de sin filo. He participado en este ritual de campos de toda Italia y siempre es un momento extrañamente conmovedor. Disfruto de ese instante de intimidad tanto como cuando alguien me encendía un cigarrillo. No hay nada que pueda compararse al sabor de una naranja recién cogida del árbol." És una meravella. És tot, sí, sí. És tot un viatge...
Fantàstic, apuntat.
Ara hauríem de... Ens hauríem de portar
una mica de taronges.
Una mica de... I després ara pensava, que el professor Rossend Arqués ho deia, això als nords i al sud, a Itàlia, cada regió és de son pare i de sa mare, i jo tinc amics napolitans que defensarien davant d'un tribunal que les seves llimones són les millors del país.
Sorrento.
Això mateix, exacte, en Campània, en general.
Per cert, que m'ha quedat una pregunta pel professor Rossend Arqués, i és què se'n va fer de Rustichello? Que em sembla que abans l'he dit Rusticano, per cert.
Sí, Porcano, Rustichello.
Cavalleria Rustichello.
Una bona barreja.
Doncs no, la veritat és que no et puc contestar, però m'informaré en els propers dies.
Bé, doncs jo en aquest llibre que es diu Viajes Literarios, publicat per Blume, abans hi he fet referència, que és una cartografia de recorreguts ficticis a través del món de la literatura. De manera que un dels criteris de la selecció de les referències literàries és que no siguin llibres de viatges, sinó que siguin obres literàries de ficció, i que en cada llibre hi hagi un viatge basat en llocs reals. Bé, doncs, en aquest llibre, a part de la referència, naturalment, als viatges de Marco Polo, de Rustichello, de Pisa, tornem-ho a dir bé, hi ha altres referències italianes que em sembla que són interessants. Per exemple, el viatge sentimental per França i Itàlia, de Lawrence Stern, que té una traducció recent de Joaquim Mallafré a Des i Ara, i en què veiem, en aquest cas, no és algú que surt d'Itàlia per anar a algun lloc, sinó que és algú que es dirigeix cap a Itàlia dins d'aquella idea del gran tour, no?, que és aquell viatge de formació molt relacionat, diguéssim, amb les humanitats, tot aquell pòsit italià o llatí, també naturalment grec, que feien molts viatgers del nord d'Europa i que en aquest cas doncs, hi ha el Yorick, que és un personatge inspirat en Hamlet, almenys pel nom, i que fa tota aquella trajectòria des de Londres cap a Dover, cap a Calais, cap a París, i explica tantes coses i ho fa amb tanta riquesa de detalls que finalment, tot i que ens diuen que va arribar a Itàlia, no li va donar temps a Lawrence Stern d'explicar-ho. Hi ha també el cas de la cartoixa de Parma, de Stendhal, no?, que és l'única novel·la cèlebre del XIX, diu, que es desenvolupa en gran part en un país diferent del de l'autor. Llavors hi ha un salt de pràcticament un segle amb la passió de Janet Winterson, que, per cert, ella va escriure aquesta novel·la sobre Venècia sense haver-la visitat. Això sí, s'havia informat perquè diu que n'havia llegit tres, no? És aquesta història que fan 2.000 quilòmetres fins a arribar a Venècia, que allà s'hi queden entortolligats una mica com ho fan els canals de la ciutat. Després hi ha un altre llibre que en el seu temps va fer molta forrolla, que és Seda, d'Alessandro Baricco, que alguns trobaven que era una obra mestra i d'altres deien que potser no tant. Aquí, la veritat és que li afalaguen les oïdes a Alessandro Baricco, en aquest llibre.
El seu best-seller, el seu llibre més venut, sí. Mira que en té.
Creo que sí. Aquí en Catalunya, en Espanya, segurament sí.
I un dels més venuts anagrama, en la traducció.
Bé, diu que Baricco, a la seva llibreria turinesa, que no sé si conserva, hi tenia un cartell amb una frase de la dona de James Joyce, de la Nora, que deia: per què no escrius llibres que la gent pugui llegir? No sap si era una mena de defensa o el que fos. I després un llibre que no sé si vosaltres coneixeu, m'ha cridat molt l'atenció, és Il treno dell'ultima notte. L'autora és Dacia Maraini, una fiorentina de 1936, nascuda l'any 1936, i el llibre realment m'ha cridat molt l'atenció per la recensió que en fan, per el resum que en fan, no? Figura que és una periodista justament de Florència, Amara, que l'any 1956 rep l'encàrrec d'anar més enllà del teló d'acer per saber què hi queda dels sofriments de la Segona Guerra Mundial i també de la Shoah. I 56, any 56, passa per Budapest, hi ha la revolta antisoviètica, hi ha també un element personal en aquesta recerca. No sé si tu, Cecília, coneixes aquesta novel·la.
Aquesta novel·la en particular no, però Dacia Maraini, que és d'origen siciliana i que ha vivido en Japón, donde ha sido durante la Segunda Guerra Mundial, sus padres eran presos.
Ser presonera, oi?
Exactamente. Y después, cuando regresa a Italia, justamente cuenta también, esto es el viaje, cuenta su viaje, su estancia en Japón, la cosa más lejana que hubiese podido vivir. Y también su novela más conocida, que es La lunga vida de Marianna Ucría, ¿no? Esta mujer que es sordomuda y entonces que la dejan de un lado y entonces no se tiene que casar a los 12 años, no tiene que entrar monja, no tiene que hacer muchas cosas porque se la olvidan. Finalmente, cuando será vieja, hará su viaje por el mundo y digamos que desde el sur, desde Sicilia, emprenderá su viaje en Italia, como han hecho en los viajes que tú estabas contando, desde el norte de Europa hacia Italia.
Que potser val la pena d'explicar per què la van tancar en un camp de presoners, a ella i a la família, tenint en compte que el Japó i Itàlia a la Segona Guerra Mundial van ser aliades, i és que el pare era un orientalista antimussolinià, és a dir, es va negar a firmar cap mena de suport al règim
Fosco,
i per això van aparar en un camp, diguéssim, per estrangers, no sé si enemics, però en tot cas no aliats, no? Oi que anava per aquí, professor?
Sí, 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 crec que sí, vaja, jo conec poc la figura del Fosco, però vaja, és molt interessant, francament. Jo volia afegir, en tot cas, en italià, no sé si hi ha alguna altra cosa, que és meravellós com escriu Terzani. És un periodista de Der Spiegel que va viure molts anys a Bangkok, i les seves obres, que bueno, n'hi ha un que es diu un giorno un indovino mi disse, és dir, una persona que endevina el futur, doncs, i és una meravella, perquè li diuen que no pot, que durant un temps hi ha la possibilitat d'un accident d'avió i, per tant, que no agafi cap avió. I ell li diu a Der Spiegel: doncs, vale, puc fer-ho, i no agafa cap avió durant un any i escriu una obra meravellosa.
Com es diu ell, perdona?
Terzani. Terzani.
Tiziano
Terzani. Tiziano Terzani.
Avui sortirem amb molts noms apuntats, també.
Profughi albanesi a Buenos Aires, turchi e croati vanno a messa nel deserto di Atacama. Studenti inglesi ed esuli cubani saltano sopra quel che resta del muro di Berlino.
Som-hi, seguim aquí el Flip, ens queden 5 minuts. Sona Alessio Arena, per cert, que té una vinculació molt important a Barcelona i que té un disc meravellós que es diu Marco Polo,
sí.
Que també és una... tu el coneixes, Cecília?
Sí.
Un disc fantàstic, ruta cultural, intercultural, amb una cançó que és el Kublai Khan, també, no?
I que... Sí, absolutamente. Àlex Herrera lo tendremos que invitar, porque, claro, porque además en esta mezcla que nosotros queremos hacer desde el FLIB, ¿no? Que es justamente un diálogo entre culturas, uh-huh. es como un puente en el Mediterráneo, y Alessio, digamos, que canta, aparte que escribe uh-huh. Y ha publicado, y canta en italiano, en napoletano, en castellano, en catalán, entonces, sí.
Sí, 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 fantàstic. Futur convidat, Alessio Arena, mentrestant, vas, en 5 minuts som capaços de citar sinòpticament alguns dels títols. Jo no volia, abans de Calvino, òbviament hi ha una referència bàsica, que són les ciutats invisibles, no?
I tot ara. Aquesta,
ara, ara, vull dir que no. La reescriptura a Calvino dels relats que fa Marco Polo al Kublai Khan, que és una meravella, Jordi.
Sí, no, no, per descomptat, i a més, diguem-ne, et fa entendre també aquesta idea que ell defensava, Calvino defensava, no? Com d'una literatura, una ficció enciclopèdica, però que d'alguna manera entenguessis el món com una enciclopèdia oberta, uh-huh. no tancada, sinó que s'hi pot aportar sempre. Llavors, la idea que agafi una obra de tanta tradició italiana, literària, i la utilitzi a través dels seus dos personatges principals, diguem-ne, sí, sí. per poder construir unes ficcions imaginàries totalment fantàstiques, no? Però que jo crec que hi ha un diàleg constant amb Marco Polo. Això em porta també a un altre text, que és un conte del... Me l'he portat, El sueño de Coleridge, sí. que és aquest conte de Borges, sí, sí. On parla del fet que Coleridge va concebre el Kublai Khan, el poema, el gran poema Kublai Khan, a partir d'un somni, sí, sí. i que després se sap que hi ha un... que, de fet, Kublai Khan construeix el seu palau a partir d'un somni que va tenir, no? Que és un fet real. I això... Borges ho publica el 72 o 74 i les ciutats invisibles són del 73-74 també, o sigui que estem allà, no? És una època sí, sí. On hi ha com una... Sí, són com vasos comunicants.
Digui. Sí, sí, és que el Kublai Khan és un personatge de Borges, si no hagués existit se l'hauria inventat, és a dir, exacte, sí. forma part del seu imaginari, no, Paula?
Jo, molt ràpidament, havia pensat en aquest llibre que va publicar ara fa un parell d'anys l'altre editorial, que es titula L'aigua del llac no és mai dolça, de la Júlia Caminito, amb traducció de la Mercè Ubach, que és una història que és la història d'una mare i una filla, l'Antònia i la Gaia, la protagonista i la que ho explica en primera persona és la filla, que és una adolescent que transita cap a la vida adulta, que és un moment que a mi sempre em sembla molt interessant, bueno, està ple d'històries, d'explosions, no? I en aquest cas és una història amb molta violència, és molt dura, però alhora hi ha molta ràbia, hi ha molt amor, hi ha molta imaginació, o sigui, és una història molt bonica que té a veure, té molt a veure també amb la violència institucional que poden patir algunes famílies, en aquest cas s'ubica a prop de Roma, no? A un poble a prop de Roma, i lligat amb la idea del viatge que estem parlant avui, m'interessava també aquesta distància del viatge, no? O sigui, parlem de grans viatges, Marco Polo recorrent tot el món, no? I ens imaginem el viatger com algú que va molt lluny, al punt més remot del planeta, i en canvi aquí fan una reflexió, la protagonista, la Gaia, que diu que ella se situa en un poble a la perifèria de Roma i diu, bueno, perifèria relativa, diu, perquè per ser perifèric d'alguna cosa tu has d'ubicar el centre en algun lloc, no? I diu, jo no he estat mai al Coliseu, jo no he estat mai a Vila Borghese, jo no he vist mai la Fontana di Trevi, per tant, el centre per mi no és allò, sinó que és el meu centre i, per tant, perifèria, bueno, relativa, no? I aquesta idea de la distància, com s'escurça i com s'allarga en funció d'on situes tu el teu centre, no? I quins viatges has de fer i quins no, perquè si no hi has d'anar a fer res, el centre de Roma potser no és tant al centre, no? Vull dir, el centre respecte a què. I això em sembla molt interessant, a banda que aquest llibre és una delícia, que recomano molt, és una història preciosa que fa de molt bon llegir.
I tant, la van tenir fa 2 anys aquí.
Sí, 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 i també vino a la libreria, i la cosa interessante que és, sí, el viatge des de Roma hasta Bracciano, que són 35 quilòmetres, no és moltíssim, però la cosa interesante es también que la familia, ¿cuál es su pecado? Es que es pobre.
Claro. Mm. Aquí está el tema.
Exacto, aquí está el tema.
Jo m'enllevo una sèrie de recomanacions que fan biblioteques de Barcelona amb motiu de la celebració del FLIB.
Ah, fantàstic.
Per exemple, dins d'un capítol de viatges i aventures, per descomptat hi ha el llibre de Marco Polo, que ja n'hem parlat molt, però hi ha també de Marcelo Foix, La memòria del vacío, hi ha de Paolo Rumiz, Canto por Europa, i hi ha també un llibre que hem esmentat, que és Seda, d'Alessandro Barico. Però després, això que hem anat comentant també, que tant ha insistit la Cecília, no? I és que hi ha el viatge com a font de meravelles, però hi ha també un viatge per necessitat. I en aquest capítol de recomanacions, dins l'epígraf Treball, precarietat, marginació, ens trobem justament aquesta autora, la Dacia Maraini, amb Memòries d'una ladrona. Però també retrobem, David, un llibre que ens va agradar molt, que és La vida violenta, una vida violenta,
sí, de
Pier Paolo Pasolini, amb aquesta traducció esplèndida del Pau Vidal, molt recent. En vam parlar també al programa Germà o Cosí de l'Irradiador, i n'hi ha molts altres dins del capítol d'altres terres, per exemple, L'estrangera, de la Claudia Durastandi, Araceli, d'Elsa Morante, també una altra d'autora italiana i de protagonista espanyola, andalusa, Sempre estuve aquí, Vida en el exilio de María Zambrano, de Nadia Terranova. En fi, qui vulgui, és fàcil de trobar aquestes recomanacions i pot completar aquests recorreguts tan diversos del Flip.
Voleu breument afegir-ne alguna recomanació, Rossend?
No, francament, ja n'hi ha prou, crec. Ja hem fet
ja
prou.
Ja està, ja des del 300 que anem recomanant llibres.
Ja, Petrarca va viatjar molt, que és interessant, sí, molt, però,
No, els té recollits?
Hi ha algun llibre que són les cartes de viatge, que és molt interessant.
També quan estuvo en Avignone, no? Per
sí, clar,
seguir
però,
el papa.
Però va estar a Praga, va estar a París, va estar a molts llocs d'Europa i viatjava, que una es fa creus de com viatjava la gent tant.
Sí, sí. Cecilia, no t'ho pregunto perquè els recomanaries tots també, no?
Absolutament. Però bueno, un libro que ha sido traducido, sí, que es de Vincenzo Latronico.
Sí, i tant, les traduccions.
Exactamente, y es esta moda que los italianos tienen por Berlín, pero podríamos decir que también por Barcelona.
Sí, sí, i per tants altres països, els expat, que és aquesta, sí, aquesta nova condició social.
Viaggiare, partire, viaggiare, partire, partire, viaggiare, viaggiare, partire, partire, viaggiare, non fermarsi mai. Chilometri che sotto il culo passano e allontanano i guai. Viaggiare, vedere tutti gli angoli della terra.
Quina bustera che ha amb Jovanotti. No ho hauria dit mai, de Marco Polo a Jovanotti. En tot, és un viatge possible, perquè no? Rossend Arqués, moltes gràcies per portar-nos tot això. Que és
moltes.
I un altre dia seguim parlant de llengües i de cultura.
Exactament, moltes gràcies.
I de viatges. Xuxi Lluís Ricciarelli, gràcies un cop més.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi
gràcies.
Molt bé el festival fins al 27 d'octubre. Ja ho sabeu, aquí al Flip, tercera edició, Jordi Puntí.
Fins aviat.
La propera, Paula Carreras.
A reveure.
A reveure, Dolç Beltran.
Fins aviat.
I tota la resta de colla. Gràcies a tothom, a Catalunya Ràdio, Ciutat Maragda. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Allontanare ancora un po' le responsabilità, come una crepa in una barca che prima o poi ti allagherà, e sarà forse troppo tardi per rimediare. Partire, viaggiare, non dimenticare, fotografare il mondo in movimento, cercare il senso della vita in un momento che si ripeterà, ma chissà dove, chissà quando. Partire e vivere cercando e ballando su ritmiche diverse, su diversi accenti, ballare sopra fusi orari e sopra i mutamenti di clima, scalare la cima e poi scendere a valle, una, dieci, cento, mille miglia, coi piedi per bagaglio e il mondo per famiglia, mangiare le cucine dei paesi più lontani, con le forchette, con i bastoncini, con le mani, i paesi più lontani, ma lontani da che? Lontani da cosa? Lontani da dove? Con le radici nel tuo cuore, i rami nell'altrove, partire con il sole sempre in faccia ad ogni costo, agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto. Viaggiare, sentirsi Marco Polo, sentirsi molto solo qualche volta sopra un treno, dentro uno scompartimento pieno di facce che non sai, che non saprai, confini di solitudini che non cadranno mai, che tu non rivedrai mai, scambiare quattro chiacchiere in lingue che non sai, comunicare con un semplice sorriso, con un gesto solo, scoprirsi Marco Polo e non sentirsi solo tra gli umani, stringere milioni di mani in ogni posto, agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto. Agosto dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto. Viaggiare attraverso il suono, buono, il basso che è un tuono, viaggiare attraverso la musica, attraverso la cultura, la scoperta della natura e di sé, viaggiare nei perché. viaggiare in internet o sopra un jet o in bicicletta o a piedi, modificare i credi, scambiarsi le fedi e muoversi rimanendo fermi sul posto, agosto dopo agosto, agosto dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto.